Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Sandra Gómez. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha arribat aquest dissabte a Hiroshima per participar a la reunió dels líders del G7 i d'altres països convidats que se celebra en aquesta ciutat nipona. Zelensky ha arribat en un avió del govern francès procedent de Lleida a l'Aràbia Saudita i està previst que assisteixi a reunions del G7 on intervindran discussions sobre suport militar a Ucraïna i sobre unes eventuals negociacions per la pau i també participarà en una altra sessió que també inclourà converses amb mandataris d'altres països convidats a la cimera, entre ells els de Brasil, Índia o Indonèsia. S'espera que Zelensky mantingui també reunions bilaterals amb el president dels Estats Units, Joe Biden, amb el primer ministre japonès Fumio Kishida o amb el primer ministre indi Narendra Modi. Grècia celebra aquest diumenge eleccions legislatives en les que l'actual primer ministre i favorit, segons les enquestes, el conservador Kyriakos Mitsotakis, busca ser reelegit, mentre que el seu principal rival, l'exprimer ministre d'Esquerres, Alexis Tsipras, intenta tornar al poder. El governador del partit conservador Nova Democràcia de Mitsotakis encapçala els sondejos amb un 33% d'intenció de vot, enfront del 26% de Syriza de Tsipras. El líder conservador ha aconseguit durant les últimes setmanes recuperar-se de la ira ciutadana contra el govern, causant per l'accident de tren que va deixar al nord de Grècia 57 morts al febrer passat. L'escàndol d'escoltes a polítics i periodistes per part dels serveis secrets sota control de Mitsotakis, que va esclatar l'agost, tampoc sembla afectar el primer ministre, tot i que l'oposició va destacar el tema durant la campanya electoral. Més temes al debat electoral que tenia lloc aquest divendres a la nit entre els candidats el 28 de maig a l'Assemblea Regional de Múrcia ha estat suspès a meitat de l'emissió en negar-se la cap de llista de Podemos, Maria Marín, a abandonar el plató per compartir temps televisiu, tal com havia establert la Junta Electoral, amb la seva homòloga de Mar Región Eco, Elena Vidal. En la resolució, que va ser recorreguda pel Partit Morat davant la Junta Electoral Central i que encara no ha estat resolta, ordenava que en la primera meitat del debat comparegués un únic representant de Podemos Izquierda Unida, Alianza Verde, i en la segona meitat el de Mar Región Verdes Eco, ja que el fet que hi fossin amb dues suposaria que la coalició menys votada al maig del 2019 tindria dues representants. La cancel·lació s'ha produït al tercer bloc quan la candidata de Podemos s'ha negat a abandonar el plató i ha afirmat que no pensava deixar el programa i que estava encantada de debatre amb Elena Vidal. Tot intentar revertir la situació, el debat ha quedat cancel·lat davant l'obligació de complir el que havia establert la Junta Electoral Provincial. A Catalunya, activistes socials i ecologistes han realitzat una acció reivindicativa al Temps de Flors per alertar sobre l'emergència climàtica i les desigualtats socials. A les escales de la Catedral de Girona, els activistes han desplegat pancartes amb lemes com Temps de Flors, no de floritures, i han exigit als partits un canvi de model de ciutat amb polítiques per descarbonitzar l'economia i garantir vides dignes. Els activistes ecosocials han assenyalat que Girona ha de liderar aquesta lluita sense més promeses buides o insuficients, ja que l'urgència és imminent i no queda temps per perdre. També han llegit un manifest on s'ha recordat el compromís del consistori i partits amb la declaració d'emergència climàtica del 2019. En cultura, el Festival Ambassat de Sabadell ha plantat cara a la pluja de maig que ha posat pals a les rodes a la celebració de la 15a edició de la Cita. Amb tres escenaris al voltant de l'amfiteatre del Parc Catalunya, la Cita s'ha inaugurat aquest divendres amb artistes com les catalanes Marina Herlop i Julieta. Al llarg del cap de setmana agafaran el micròfon el duo austríac de música electrònica HBOB, Pol Batlle i Rita Payés, entre d'altres. La Cita comptarà amb una matinal familiar de diumenge amb l'actuació del pallasso Tortell Poltrona i els grups infantils amb Aqua i l'Ali Bigut. El duo Mataroni de Tallet serà l'encarregat de posar la cirereta el mateix diumenge al vespre. I en esports, en bàsquet, derrota del Barça davant del Real Madrid per 66-78 en la semifinal europea. Els blaugranes van arribar al descans amb un avantatge de 42-36 amb un 9-14 en triples. A la represa del partit, però, hi va haver canvi de decorat. Mala segona part dels blaugranes, que només van anotar 24 punts en aquesta segona meitat. El Real Madrid, doncs, es classifica per la final de l'Eurolliga d'aquest diumenge contra l'Olympiacos. En futbol, Pedri i Araujo són baixos pel partit d'aquesta nit que enfronta el Barça contra la Real Societat. Cap dels dos ha estat inclòs en la convocatòria per al partit d'aquest dissabte a les 9 del vespre. El migcampista canari té molèsties a la cuixa dreta i el central uruguaià també en té el bessó de la cama dreta. Per prevenció i tenint en compte que no hi ha res en joc, tots dos descansaran. No seran les úniques baixes de pes de l'equip, que tampoc podrà comptar amb Gavi sancionat per acumulació d'amonestacions. L'única novetat en la convocatòria és la presència en la llista del porter del juvenil Ander Estralaga com a tercer porter en lloc d'Arnau Tenas. I l'Atlètic Barcelonet ha guanyat la seva 23a Lliga de Waterpolo. Per 18a vegada consecutiva, l'equip mariner ha aconseguit el campionat en imposar-se novament al Club Natació Sabadell en el segon partit de la final per 13-8.
Ràdio Estel.
La primavera es viu a Centre Verd. Descobreix la nostra selecció de productes pensats per embellir el teu exterior, cultivar el teu hort i fer florir el teu jardí. És el moment per fer del teu exterior un espai natural confortable i començar a gaudir del sol. T'esperem a Centre Verd. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Centre Verd, a carrer Disseminat al Sitjar 1A de Salt.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 6 minuts. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts amb una nova edició de Trotamundos. Arrenquem en aquest punt horari fins a 1 punt de la tarda. Serà, com sempre, tot un plaer parlar-vos de gastronomia, enologia i turisme en aquesta edició 907 d'avui dissabte, 20 de maig de 2023. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Iniciem el nostre recorregut contingut d'aquesta edició, que avui comencem a Solsona. Visitarem els indrets més representatius amb el Joan Pallarès i farem també un àpat en el restaurant La Cabana d'Angeli. Avui també l'oli. L'oli tindrà el seu protagonisme amb l'oli de gustos de la cooperativa de la Granadella. Seguirem amb una nova secció de Plat a Plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. I avui també parlarem de la tendència de consumir torrons durant tot l'any. Ho farem amb l'Àngel Jubete, propietari de Torrons Virgínies. La segona hora de programa l'encetarem fent turisme enològic amb la Mercè Sumarroca, les relacions públiques i alhora també directora d'Enoturisme del Celler Sumarroca. Seguirem el nostre camí a la Noguera. En concret anirem fins a Montsonís per visitar i conèixer la cuina de dos joves cuiners al restaurant El Celler. Més temes, en aquest cas, turístics. Coneixerem les instal·lacions del càmping Prades, a les muntanyes de Prades, i tancarem el nostre recorregut amb un bon formatge que trobarem a la, per cert, nova comarca del Lluçanès, els formatges Betara. Aquesta és, doncs, la nostra proposta per aquest matí de dissabte i aquestes les primeres salutacions de la nostra Catalunya gastronòmica, la primera a Cervera.
Bon dia, sóc Joan Santacana, el tenent cap de Cervera, i estic molt cofoi avui d'explicar-vos que a Cervera comencem la 77a Fira del Pla i del Cereal, que farem entre avui i demà. La Segarra és allà on va néixer la dita de que els catalans l'esperen fan tant, i és evident perquè aquí som també coneguts com el Graner de Catalunya, i nosaltres, amb les nostres farines i amb els nostres blats, hem fet sempre uns pans d'excel·lència, uns pans de qualitat. I la nostra fira és capdavantera i posa al mapa la Segarra com a productora d'aquest producte de primera necessitat.
I ara, la primavera, també estem amb temps de cireres.
Molt bon dia a tothom. Soc Montse Folquet Martí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Climent. I us vull convidar a tots els oients, a tots i totes els oients de Ràdio Estel, aquest cap de setmana. Avui comencen els actes de la nostra festa gran del poble de Sant Climent de Llobregat, que és la 47a exposició de cireres, on podreu visitar, doncs, la carpa filal amb tot de paneres que fan els comerços, les entitats, amb tot de motius amb cireres, i els nens i les nenes també ens fan unes paneretes també molt, molt maques. També durant tot el cap de setmana tenim un munt d'actes, en tenim unes 50 de propostes, totes les nostres entitats de cultura popular, de cant coral, de concert. Així que, bueno, esteu convidats a venir a visitar-nos i, com no pot ser d'altra manera, doncs podreu tastar també les nostres cireres comprant en el Mercat Pagès. Us esperem.
Doncs aquestes són les nostres primeres propostes. Arrenquem amb les salutacions del Jordi Carretero, David Morral, Paula Moreno i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi. Molt bon dia, benvinguts.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Estem en un cap de setmana insegur, inestable, però en el qual també gaudirem d'estones de sol. De fet, s'espera aquest matí de dissabte amb nuvolositat cada vegada més abundant. Hem començat el dia amb alguns núvols, tenim algunes clarianes, però ràpidament al llarg d'aquest matí creixeran núvols, especialment a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya interior, i descarregaran ruixats i tempestes ja a partir de migdia i primeres hores de la tarda. Al llarg de la tarda, aquests ruixats arribarien també a les comarques del prelitoral, de qualsevol punt de Catalunya, i també puntualment algun ruixat arribaria a la mateixa costa. Per tant, doncs, tinguem en compte que no és un cap de setmana de pluja continuada, no és un cap de setmana perquè aquesta pluja hagi de fer molt la guitza, però evidentment a les tardes i a molts punts del país tindrem ruixats i també tronades. Demà diumenge, doncs més o menys com avui, matí variable, amb clarianes es veurà el sol, però ràpidament els núvols creixeran en força, primer al Pirineu, després al Prepirineu, Catalunya interior, per litoral, per arribar finalment a punts de la costa. Això seria gradual, des de mig matí migdia al Pirineu fins a la tarda vespre les comarques del litoral. No seran pluges continuades, seran pausades, per tant no seran hores d'estar plovent, ni molt menys, ja ens agradaria, però és una situació d'inestabilitat, però en forma de ruixats i tempestes, localment amb una certa intensitat. Per tant, doncs, tinguem-ho també en compte. Les temperatures sense canvis importants respecte a aquests últims dies, mentre faci sol o no hi hagi pluja, doncs temperatures estables, màximes tant avui dissabte com diumenge, lleugerament per damunt dels 20 graus. Són temperatures inferiors a les normals per l'època de l'any. I una altra cosa a afegir, la tramuntana, que continuarà bufant a la Costa Brava, per tant, el litoral de Girona és on hi ha menys probabilitat que arribi a ploure, tot i que no ho podem descartar al 100%.
Trotamundos.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesilleskilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesilleskilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir tenia un cos. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Guess it's true, I'm not good,
I don't understand. Vinga, doncs som-hi. Arrenquem el nostre recorregut des d'ara i fins la 1:00 de la tarda. Tal i com us dèiem fa uns instants, avui obrim programa i l'obrim a Solsona, eh? I farem un recorregut. En uns instants saludem a la nostra companya, el Joan Pallarès, que ens marcarà doncs, el territori i sobretot ens dirà què és el que val la pena o què són les coses més representatives de Solsona. Però avui farem també parada gastronòmica, amb un restaurant certament molt interessant, la Cabana d'en Geli. En parlarem amb la Sandra Barrachina i la Laia Barrachina. Són les responsables d'aquest restaurant que avui també farem protagonista en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Anem per parts. Joan Pallarès, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Avui arrenquem a Solsona. Què ens pots dir d'aquesta zona de Catalunya?
Doncs mira, potser perquè els solsonès no hi passen les grans carreteres radials, la comarca és menys freqüentada potser que altres llocs de Catalunya, malgrat que té uns racons, jo crec que únics, i l'encant de la muntanya. La població de Solsona mateix ja és una capsa de sorpreses, no? Sens dubte, una visita a Solsona, la ciutat festiva del Carnestoltes, dels gegants, del seu bestiari, la ciutat també bisbal i mil·lenària. Bé, aquesta visita a Solsona ja conserva un encant de la seva antiguitat, en fi, d'un captiveri enorme, quedes encantadíssim de la ciutat, és una capsa de sorpreses, no? Però també el Solsona és un camp base per assolir grans cims, no? És el campamento base aquell de les grans expedicions, i el seu entorn, que està encarat cap al Pirineu, doncs és una base d'excursions molt bona cap a les valls i cap als racons sorprenents, com aquell mateix Salí de Cambrils, Sant Llorenç de Morunys, les pistes d'esquí, en fi, que fan de Solsona un punt de partida i després de tornada al lloc de repòs amb un munt d'activitats, no? Bé, d'aquell entorn també dona uns bons productes, uns bons embotits, com el Donegal, els formatges, les patates d'Oden, que són, doncs, d'anomenada, i bé, els bolets quan són temporada, que a més els bolets també porten cap al Solsonès molts buscadors cap a la comarca, no? I bé, mai una bona excursió no és completa si no recuperen les forces. I la taula amb cuina de proximitat acaba de arrodonir el coneixement que hem adquirit d'aquest lloc que hem visitat, perquè sovint, jo sempre t'ho dic, que els fogons parlen i expliquen molt més que una bona fotografia, i la cuina sol ser el paisatge posat al plat.
Mm-hmm. Doncs la Cabana d'en Geli, el restaurant que visitarem ara mateix, Joan, si ens pogués parlar de la seva història, una història que remunta a l'any 1774. Imagina't que les parets ens parlen i ens expliquen les seves històries.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Sandra Barrachina, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Encantat de saludar-te, parlar amb vosaltres d'aquest restaurant. Deixa'm que digui que aquesta masia realment té molta història. Preparant aquesta conversa amb la Sandra, em deia, com a mínim, l'any 1774, però intuïm que és d'abans, no?
Sí, així és. El 1774 hi ha una inscripció feta en pedra baixa amb una porta que hi ha al jardí.
Sí.
I com a mínim és d'aquesta edat, sí.
Mm-hmm. Una aventura gastronòmica que vau iniciar i que ho heu fet amb moltes ganes i sobretot amb molt bones perspectives, no? Crec que aproximadament fa 20 anys, no?
Sí, vam començar el 2004.
Sí.
I bueno, vam començar amb la meva mare i jo, doncs ho vam veure clar, ens vam enamorar d'aquesta casa, la meva mare sobretot, i vam començar un projecte amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i també sense gaire experiència, o sigui, veníem del sector, però no d'un tenir un restaurant propi. Així que estem molt contentes de la feina feta. Després, més endavant, es va posar la meva germana amb nosaltres, sol cap d'uns anyets, i ara és la cap de cuina.
Uh-huh. Ara parlarem amb la Laia, també la saludarem, però abans parla'ns una mica a grans trets, no?, del restaurant. Crec que tu portes el tema de la sala, bàsicament. Com descriuries una mica la personalitat, la filosofia de la Cabana d'en Geli?
Bueno, jo crec que hi ha un tret característic de nosaltres, que és la familiaritat, no? La gent s'hi sent molt a gust a casa nostra, no? És un restaurant familiar, tot fet a casa, amb molt de carinyo. I jo crec que l'ambient aquest és el que acaba de traspassar els clients i el que acaben notant ells, no? Cuina casolana, i això, proximitat amb el tracte, amb una badia molt bonica. Jo crec que tot això crea un ambient molt familiar.
Al carrer Pallars, número 5 de la ciutat de Solsona, aquí esteu, amb aquest restaurant, la Cabana d'Angeli. Deixa'm que digui també que es pot fer la reserva a través del vostre telèfon, al 973-48-35-82, 973-48-35-82, i si no, restaurantlacabanadangeli.es, aquesta és la seva plana web, restaurantlacabanadangeli.es. Avui visitant Solsona, una bona època aquesta també de primavera per venir per aquí, no, Sandra?
Sí, una bona època perquè tenim molta possibilitat per fer per aquí d'anar al Solsonès. Muntanya, rius, bueno, aquest any amb la sequia, doncs, bueno, a veure si els podem visitar o no, però vull dir que hi ha moltes activitats que fer per aquí i ara està tot bastant fluid i bonic.
Mm-hmm. Sou molt de nutrir-vos del producte, allò que diuen quilòmetre, no sé si exactament, no? Quilòmetre zero, però producte del vostre voltant, no?
Sí, nosaltres intentem treballar amb tots els productors i elaboradors d'aquí al Solsonès, doncs des de trumfos, des de formatges, des de carns, doncs embotits i bueno, tot el que es fa per aquí al redó intentem treballar-ho, inclús ara vi
sí.
I altres productes. Però vull dir, sí, treballem amb quilòmetre zero i intentem treballar al màxim amb proximitat.
Mm-hmm. Els clients, ho dic perquè jo he parlat amb gent que ha vingut al vostre restaurant, ets d'aquelles gastrònomes que mires la cara dels clients quan marxen o no?
Sí, home, és quasi que el que més m'interessa, ni les crítiques, vull dir per internet ni altres coses, sinó la gent, no? Com entra i el canvi de com entra i se'n va i la satisfacció d'un client satisfet.
Uh-huh. I quan tornen, encara millor, no?
Ah, exacte, per suposat. I a més, això, doncs portem quasi 20 anys i tenim doncs una cartera de clients que segueixen sent ja part de la família, quasi bé. Mm-hmm. I això és molt satisfactori.
Sandra, quan comences aquesta aventura, ja per acabar amb tu, ara parlarem amb la Laia, quan comences aquesta aventura amb la teva mare, imagino que vertebreu un projecte, no? S'ha fet realitat aquest projecte que vau vertebrar?
I tant, o sigui, jo crec que hem sobrepassat les nostres expectatives, perquè tot i que jo venia del sector, però la meva mare va ser molt valenta, ma mare va començar amb quasi bé 50 llargs i ella estava de cuinera amb una masia petiteta, jo treballant en un restaurant, però bueno, era una aventura complexa, complicada, i de fet, pues, bueno, a l'inici van ser complicats, no? Perquè agafa un restaurant que estava funcionant, també amb un cert prestigi, pues, bueno, va ser de valents i ara estem supercontentes i ja et dic, supera les nostres expectatives. Estem superorgulloses d'haver arribat fins aquí.
Doncs encara us queda, espero, un llarg camí. Sandra, un plaer saludar-te, moltíssimes gràcies. Anem a parlar amb la Laia, entrem a la cuina.
Igualment, ara mateix us la passo.
Un petó molt fort, gràcies. La Sandra Barrachina, ara mateix parlem, entrem a la cuina, a la cuina de la Cabana d'Angeli, doncs allà ens espera qui millor ens pot esperar, que és la seva responsable de cuina, la seva chef. Laia Barrachina, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Encantat de saludar-te també.
Igualment.
I anem a posar noms en aquests plats que ens feia una mica una presentació generalitzada la Sandra. Tu com definiries una mica el teu estil de cuina, Laia?
Bueno, és el de tota la vida, eh? És el de la mama, el de cullera, i sí que intentem donar-li el nostre el meu toc i fer una mica més modern, però acaba sent una línia molt tradicional. La gent el que li agrada i al final el que jo sé fer és el que he après de la meva mare, o sigui que uh-huh. És el que més em surt millor.
I quin és el teu toc, que deies? Hi ha un toc especial, particular, personal. Quin és el teu?
Bueno, intento donar-li més frescor, perquè al final coses una mica més lleugeres, donar-li una mica més de modernitat i buscar una mica un producte que no sigui... que sobresurti una miqueta del que estem acostumats.
Anem a parlar d'algun plat, especialment representatiu que una mica defineixi aquest estil de cuina que fas esment. Quins serien? Imagino que també canvieu molt de plats depenent de la temporada de l'any que estem, no?
Sí, canviem molt i a mi m'agrada canviar molt. No tenim un menú que cada dia és el mateix. Tenim uns quants plats a la carta fixes, però és una carta molt curteta. perquè a mi m'agrada treballar molt el dia a dia i molt al mercat i el que em suggereixen aquella setmana, el que m'arriba a casa, com qui diu, i canviem, quasi cada dia es canvia la cuina de la cabana. Mm-hmm. Perquè, bueno, perquè a mi m'agrada aquest aire que et deia fresc, pues, també va amb aquesta línia de no sempre tenir que donar el mateix, perquè a mi no m'agrada cada dia cuinar el mateix, així que és el que ofereixo als clients.
Com a Això dona diversió a la cuina, però també complicacions, no? Imagino que és una feinada, això, sí, també, no?
Moltes, és una feinada, sí. Però jo sóc molt creativa i si em fiques a fer cada dia el mateix acabaria avorrint molt la meva feina. A mi m'ha d'entrar per la porta de la cuina i dir, va, avui què fem? Avui què porten? Avui quin dia tenim tots? A mi m'agrada una mica aquesta línia de frescor. És més complicada, però tenim que venir a treballar bé, contents i fent el que ens agrada, i si això ens agrada, doncs això ho fem.
Vinga, doncs posa algun exemple.
Bueno, jo, com a clàssic de cullera, sempre diré uns cigrons ben estofats o unes fadetes amb pop o amb sípia o amb tinta. Això és un clàssic d'aquí, perquè és el que et deia de cullera, que la gent li agrada, i al final jo el que he après de ma mare, al final a vegades he volgut fer altres coses i el que jo he viscut a la cuina ha sigut aquell olor, aquelles favetes fent xup-xup, aquells cigrons, i realment quan ho faig es nota que és el que la mama m'ha traslladat aquí.
Uh-huh. Algun altre plat?
Bueno, és el que et dic una mica, eh? Tot el que sigui ben estofat, un pollastre ben estofat, amb els peus de porc, que és algo que, bueno, que realment és una cosa que la gent li enamoren, i són així estofadets, amb pinyons, amb panses, el guisadet de sempre.
Doncs, amics, espero que amb aquest... Jo, com a mínim, jo sento el que ens estàs explicant i et prometo que vaig cap a Solsona.
Pues aquí us esperem.
Per tant, doncs, jo crec que... en fi, la passió amb la que ho expliqueu, tant la Sandra, tu com la Sandra, doncs realment doncs val la pena. Amics, la Cabana d'Angeli, aquest restaurant a Solsona, al carrer Pallars número 5, recordeu aquest telèfon d'informació, reserves al 973-48-35-82, restaurant La Cabana d'Angeli, Ponès. Avui hem parlat amb la Sandra Barrachina, la Laia Barrachina. Deixa'm que pregunti, perquè tant la Sandra com la Laia ha parlat tant i tan bé de la vostra mare. Com es diu la vostra mare?
Conxita.
Doncs la Conxita, aquest reconeixement des d'aquí, com a percutora, doncs d'aquesta...
Oi tant, sense ella no seria possible.
D'aquesta aventura d'això. Quin orgull, per la Conxita, doncs, sentir que diuen això les seves filles. Per tant, doncs, escolta, feina feta, Laia, de veritat, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres, la Conxita, la Sandra, la Laia, i gràcies, en definitiva, per conservar doncs aquesta riquesa gastronòmica de Catalunya, en aquest cas a Solsona, amb aquest restaurant, La Cabana d'Angeli. Gràcies, molt bon dia, i nosaltres continuem. Joan Pallarès, per cert, si et sembla, queda't una estona amb nosaltres que parlem d'oli, que m'agradaria que ens parlessis de la Granadella.
Perfecte, doncs pues aquí estic.
Fem una pausa i tot seguit estem amb vosaltres.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Vinga, doncs seguim amb més temes. Reprenem la nostra marxa informativa després d'aquesta petita pausa per la publicitat. Estàvem amb el Joan Pallarès parlant doncs d'aquesta zona de Solsona, a nivell gastronòmic, d'aquest restaurant realment extraordinari. I li dèiem doncs que es quedés amb nosaltres precisament perquè sabem que coneix bé la zona a la que anem ara mateix, que és la Granadella. Perquè avui us volem parlar d'olis, un oli realment extraordinari, que elabora la cooperativa de la Granadella. Ja sabeu que en aquest programa de ràdio ens agrada especialment el cooperativisme a Catalunya. Creiem que és un patrimoni que tenim, que no s'ha de perdre. I a més és que estan fent uns productes realment extraordinaris, molt bons, molt competitius. Avui parlarem de l'oli de gustos. Ho farem en uns instants saludant al president, precisament d'aquesta cooperativa de La Granadella. El Joan Pallarès, que encara ens continua acompanyant. Joan, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Què podem dir d'aquest oli, d'aquesta cooperativa, que, per cert, té un museu específic d'oli a Catalunya, eh?
Sí, 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 d'això en parlarem. Mira, La Granadella és a dalt de tot un turó de més de 5-6 metres d'alçada, com està, és una població que està com penjada, com fent equilibri entre les Garrigues, el Segrià i la Ribera d'Ebre. D'allà sobresurt, precisament, destaca la majestuosa església de Santa Maria, d'unes proporcions enormes, d'aquí que li diguin la catedral de les Garrigues. La població està, doncs, orejada als quatre vents i té unes vistes, La Granadella, prodigioses, no només de l'entorn, de la plana de l'Ebre, la vall la vall de l'Ebre, el Priorat, sinó que, a més, és una balconada des d'on s'arriba a albirar perfectament de bat a bat tot el Pirineu. I els dies de boira, aquells dies que la plana de Lleida està coberta de boira, doncs La Granadella sembla que sigui una illa que suri damunt d'un mar de boires, d'un oceà de boires, no? Bé, La Granadella sobretot és l'oli. És l'oli, la població és l'oli, és la població per excel·lència de l'oli, perquè aquí, a La Granadella, hi ha el Museu de l'Oli de Catalunya, amb unes instal·lacions de l'antic molí d'oli del 1920, el centre de la cultura de l'oli de Catalunya, i bé, una visita detallada, doncs, escoltant detingudament les explicacions, jo crec que podem sortir, presumint d'haver fet un màster en olis, un màster complet en olis, visitant La Granadella i escoltant tant detingudament les explicacions que ens fan amb aquest centre de la cultura de l'oli. Aprendrem tot el que cal saber de l'oli i també visitant la cooperativa de La Granadella amb el seu oli ecològic, 100% natural, l'oli de gustos, el verge extra, en fi, tota la petita varietat d'olis de qualitat que ens ofereix. És una cooperativa creada el 1920. Avui ja estan a la quarta generació, caminant cap a la cinquena, d'aquells pagesos fundadors, no? D'aquells que continuen liquant el fruit de l'olivera per convertir-lo en hort. I, en fi, és una cooperativa centenària, avui en dia modernitzada en tots els avenços que exigeix l'elaboració, que avui el consum és molt més exigent, i les oliveres, això sí, se les segueixen cuidant amb el mateix amor, amb la mateixa cura que ho feien els seus rebesavis.
Efectivament, doncs, estan modernitzats, i mai millor dit, perquè estrenen nou molí. Ara ens ho explica el seu president, Ramon Barrull. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies també per passar una estona amb nosaltres aquest matí de dissabte. Hem situat ja geogràficament amb el Joan aquesta cooperativa de La Granadella. Home, teniu una riquesa realment extraordinària, no només per l'oli de gustos que feu, sinó també, i això us honra, no?, per una mica realçar aquest patrimoni, aquesta cultura de l'oli amb el museu, no?
Sí, sí, sí. No, nosaltres, jo crec, voldria agrair les paraules del Joan descrivint també el nostre paisatge, que realment convido a tothom que vingui aquí a disfrutar d'aquestes vistes tan, tan meravelloses. I sí, nosaltres, aquí la cooperativa fa uns 30 anys, quan vam deixar d'utilitzar el molí antic amb les premses i les pedres, tal com es feia l'oli abans, vam conservar intacte tota la maquinària, i aquesta maquinària ara fa cosa d'uns 10 anys, doncs se va arreglar i es va museïtzar perquè pogués ser visitable, i dona tot una òptica de com es treballava abans i com es feia l'oli abans, antigament, i, bueno, evidentment, invitem a tothom a que es puguin passejar per aquí i veure aquest museu tan interessant.
Dèiem que estreneu nou molí, no?
Sí, sí, sí. Aquest any les produccions cada vegada van creixent. També, per altra banda, el client és més exigent amb les qualitats. I vist tot això d'aquí, que el molí que teníem ens estava quedant petit, han fet una fusió de cooperatives, ens hem ajuntat amb la cooperativa de Torrebeses, un poble que està aquí al costat nostre, i tots dos junts han fet aquest nou molí que té les màquines punteres amb la fabricació d'oli, i a partir d'aquest any que ve, pues, evidentment, continuarem tenint la qualitat que tenim, però, si més no, millorada amb tota aquesta nova tecnologia que podrem disposar, i capacitat també per fer molts més quilos que els que fins ara estàvem fent, perquè les produccions, com he dit, estan pujant. Uh-huh. Enguany amb la sequera ja veurem com acabarà la cosa. Però, bueno,
vols dir que vols dir que es pot millorar encara més el de gustos, aquest oli que feu?
Sí. Yes. És complicat, però tot és millorable en aquesta vida. I sobretot a nivell de conservació, vull dir, l'oli, si es pot estabilitzar amb els nous sistemes de conservació i de decantació, pues podem tindre un oli que al mes d'agost sigui gairebé com el primer dia de la collita. I perquè l'oli, com potser ja sabeu, va baixant de qualitat, perquè a mesura que passen els dies, pues va perdent aromes, va perdent els seus atributs, poquet a poquet, i si se'l conserva en molt bones condicions, aquestes qualitats se mantenen el més intactes possibles perquè tu puguis tenir a l'estiu un oli com recient fet, o gairebé. Mm-hmm.
Deixem que digui que aquest oli, també els amics oients que ens estan escoltant i vulguin provar-lo, el poden també comprar a través de la plana web de la botiga virtual cooperativalagranadella.cat. Aquesta és la plana web, cooperativalagranadella.cat. Aquí teniu diferents formats d'aquest oli que podeu fer, doncs, repeteixo, aquestes compres via online i el rebeu còmodament a casa vostra, no? Un oli que com el podríem descriure? Quines serien les característiques particulars, Ramon, d'aquest oli de gustos?
Bueno, en principi, la nostra zona té una varietat única, que és l'arbequina.
L'arbequina, sí.
Aleshores, és un oli 100% oliva-arbequina. I d'aquesta oliva arbequina, la nostra zona està amb una altitud bastant elevada. Tenim una climatologia bastant extrema. Tenim uns estius força càlids i uns hiverns crus, amb força fred. Això fa que aquesta oliva tingui unes característiques, tot i ser arbequina, però més potent. És una arbequina amb més cos, amb més personalitat, i amb uns continguts, amb antioxidants, amb els amars que donen aquests antioxidants, que són els polifenols, que és més rica que d'altres arbequines de d'altres zones, amb la qual també ens afavoreix més la salut. I a nivell organolèptic, pues, és un oli que mantenim l'arbequina, l'equilibri de l'arbequina, que combina bé amb qualsevol cosa. A més, té aquesta personalitat que li dona el que us explicava del clima i de l'altitud on ens trobem situats.
A més, deixem que digui que també teniu una imatge molt, molt trencadora, no? Molt diferent, no? A les imatges habituals, tradicionals, clàssiques, no? Heu fet una imatge molt, molt modernitzada, molt fresca, no? No sé com dir-ho.
Bueno, és que jo crec que la nostra comarca, la comarca de les Garrigues, ha pecat una mica des de sempre de fer un gran producte, tenim un gran oli, però moltes vegades la nostra pota coixa ha sigut la comercialització. I crec que aquest és un repte que tenim per davant, totes les cooperatives, de poder fer arribar al client l'oli amb una imatge més moderna, més trencadora, com deies, i també donar un servei efectiu. És a dir, nosaltres, a través, evidentment, que ens poden vindre a comprar a la nostra botiga física que tenim aquí a la cooperativa, com també podem trobar el nostre oli en moltes botigues d'arreu de Catalunya, però també tenim una botiga online que ens funciona perfectament bé, que donem molt bon servei i que creiem que aquesta és la manera d'arribar al públic d'una manera fàcil i que per la gent li sigui molt fàcil de poder tindre un producte directament del productor i d'una manera fàcil i a un preu molt raonable.
Doncs, amics, aquí et queda aquesta informació d'aquesta cooperativa més que centenària, la cooperativa La Granadella, terra d'oli, terra de salut, i amb aquest museu d'oli a Catalunya, dins d'aquestes instal·lacions de la mateixa cooperativa, aquest molí, doncs, antic, realment antic, feu una mica el contrapunt, no?, el molí antic amb el nou molí,
Sí, i tant. Aquí es poden veure els dos estils.
Exactament.
L'abans i l'actual.
Ramon Barrull, president d'aquesta cooperativa de la Granadella, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i els amics oients, doncs, aquesta proposta, eh? Proveu aquest oli de gustos, aquesta plana web, eh? Repetim, cooperativalagranadella.cat, i si voleu, doncs, aneu cap a la cooperativa, també, doncs, podeu fer, doncs, aquesta visita en el museu i també alhora, doncs, assaborir aquests olis 100% d'oliva arbequina. Repeteixo, Ramon, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fem una petita pausa. Tot seguit estem amb una nova secció de Plat a Plat amb l'Inguero Rodríguez, el Josep Maria París. Company Joan Pallarés, t'espero a la darrera part del programa, que avui parlem de formatges.
Perfecte, doncs aquí estarem.
Anirem cap a, per cert, la nova comarca de Catalunya, el Lluçanès. Fins ara mateix. Fem una pausa i tot seguit de Plat a Plat.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir tenia un cos. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos a elracodenvictor.com. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Inguero Rodríguez, el sabor de lo auténtico.
Bueno, seguís adelante en la sintonía de Radio Estel Cataluña y Andorra. Estáis en la sintonía de Plato a Plato, esta sección de cocina, todos los sábados, en estos matinales de sábado, que dedicamos a hablar del buen producto. Como siempre, con dos buenos amigos en este espacio de radio, que es Inguero Rodríguez y José María París. Bienvenidos a los dos. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy nos traéis una receta, de nuevo también con la caza como protagonista, José María.
Sí.
Nos gusta mucho la carne silvestre y el ciervo en concreto, que siempre hablamos, y es que no nos salen tantas ideas con un producto que desconocido, pero que
nos
da tantas opciones.
Faltan horas.
Sí.
Nos faltan horas.
Tu día ideal sería de 48 horas mínimo.
Mínimo.
Bueno, vamos a por ello. Venga, solomillo de ciervo de Casa Dive con setas.
Voy a decir de entrada que ese es un producto estrella. Aquí no vamos a andar con tonterías. Producto estrella de Casa Dive. Ingredientes para 4 personas, pero si ves que es justito, se puede poner más solomillo. 0,5 kilogramo de solomillo de ciervo. 8 cebollinos, sal, 300 gramos de fino amontillado. Para esta receta es el vino que a mí me encanta. Aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámica de manzana, 3 o 4 zanahorias pequeñas, perejil, tomillo, laurel, enebro, pimienta, 200 gramos de setas al gusto del consumidor, porque esto es un mundo, ¿eh? Y cada uno tiene sus preferidas. ¿Eh? A mí me gustan suavecitas, incluso un champiñón está muy bueno también, ¿eh? Uh-huh. Y además abarata un poquito el plato. Cebolla morada y unos dientes de ajo y sal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger ese solomillo, lo vamos a salpimentar un poquito, vamos a cortar todos estos ingredientes y lo vamos a dejar macerar en ese vino amontillado de un día para otro, 24 horas. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Al día siguiente lo sacamos de ahí, lo secamos con un papel absorbente el solomillo, y cogemos todos los ingredientes, los ponemos a fuego muy suave y vamos a ir pochándolos. Y vamos a agregar esas setitas para que nos cojan ese color y ese sabor a todos estos ingredientes que tenemos aquí, a las zanahorias, al tomillo y tal. Aparte vamos a hacer 2 cocciones con el solomillo. Lo vamos a cortar en rodajas relativamente de 4 centímetros aproximadamente, que saldrán unas 4 o 5 tranquilamente. Lo vamos a marcar en una plancha o en una sartén con una gotita de aceite. Vamos a coger un poquito de ese caldo, de ese guiso que hemos hecho, pero del caldito que nos sobre, con ese poquito de vino, lo vamos a meter al horno solamente a darle un toque de horno, o sea, que nos selle, nos termine de sellar, porque ya lo hemos sellado, ya lo hemos marcado en una sartén. Y directamente vamos a emplatar. Vamos a coger ese guiso que hemos hecho con todos los ingredientes, con ese vinito ya reducido y toda, vamos a poner una fuente alargada, vamos a poner esos solomillos como si fueran una escalerita, uno detrás de otro, los rodajitas, y vamos a poner a un costado todos esos ingredientes, incluidas las setas. Y nada más, espolvorearemos un poquito de pimienta y enebro y ya lo tenemos. Claro, es que es sencillo.
Pues María, carne de caza, setas, en fin, ambiente...
silvestre totalmente.
Silvestre total.
Total.
Es un plato totalmente natural, un plato totalmente saludable.
Sí.
Y con una carne tierna, es un solomillo.
La textura.
Sí, siempre pensamos que tiene que ser la carne salvaje más dura, pero no, todo lo contrario, siempre es una carne natural, con todo lo que hemos hablado siempre, ¿no? De todos los aportes naturales.
Muy importante, de una fácil digestión.
Sí.
Es un producto estrella. ¿Se digiere por qué? Porque tiene muy poca grasa. Y lo único que tenemos que vigilar son las temperaturas. Yo siempre digo que hay que ir con temperaturas más bien pequeñas que grandes, porque lo vamos a hacer igual, vamos a tardar un poco más. Si no controlamos mucho las temperaturas, más vale que esté a 100 grados que no esté a 130, pero queda espectacular.
La carne de caza, vital, estas temperaturas, el grado de cocción es absolutamente...
A mí me gusta entre 60 y 90 grados, no darle más.
Sí.
Más tiempo, pero el resultado es más óptimo, es más rico, porque además vas a controlarlo mucho más fácil. A que le metas una aguja de acero inoxidable de esas de hacer brochetas, verás que no saca ningún jugo, ya es el punto. Cuando saca un poquito de jugo, déjalo un minutito más, que ya verás como ese pequeño jugo, ese excedente, exceso de líquido, de caldo que tiene el propio solomillo, pues va a desaparecer. Entonces tiene que quedar rosita por dentro. Y también existe la fórmula de poder lacarlo para precintarlo. O sea que las posibilidades son inmensas. Incluso se puede hacer como si fuese curarlo, ahumarlo e incluso ponerlo en una ensalada troceadito, si lo hacemos como si fuera un embutido.
Uh-huh. Bueno, pues solomillo de ciervo de Casa Dive con setas. Este es el plato que hoy os hemos acercado. Un plato también con la caza como elemento fundamental y protagonista. Plato que, como siempre, podéis o atreveros a hacerlo en casa o directamente saborearlo en Amonar Echea de Botarell. Gracias a los dos, buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Adiós. Buen fin de semana.
El sabor de lo auténtico lo encontrarás todos los sábados en nuestra sección de Plato a Plato con Aingeru Rodríguez. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.
Trotamundos.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem. Cheers to the ones that we got. Cheers
to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back... Vinga, doncs estem a la recta final d'aquesta primera hora de programa. Ja sabeu que aquí parlem de desestacionalitzar molts productes, I a poc a poc posem el nostre granet de sorra a menjar, per exemple, gelats en ple hivern, pel carrer, que també es fa i també és molt agradable, encara que les temperatures no siguin massa elevades. Avui us volem parlar de torrons. Sí, torrons. Avui, dissabte, 20 de maig. Avui us volem parlar de torrons i precisament per tenir aquesta tasca, interessant tasca, que estan fent moltes empreses catalanes de desestacionalitzar aquest producte. Avui parlem de torrons Virgínia, si ho fem amb una persona que està fa molts i molts anys lligat en aquest sector del torró. Àngel Jovete, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Un
gràcies
plaer.
Gràcies per fer-nos participar.
Només faltaria, eh? Un plaer que pugui comptar amb vosaltres, especialment amb tu, una persona... quants anys portes dedicat en aquest sector del turró, Àngel?
Bé, jo, com a fabricant de turró, t'he de dir que no fa pas tant, eh? Vull dir, jo vaig comprar Virgínies, ara farà 6 anys,
sí.
Però dedicat amb el món del turró, jo fa 24 anys que vaig estar fundant a Gramunt la Fira del Torró.
Sí, exacte.
I a partir d'aquí, doncs bé, organitzant la Fira del Torró cada any, parlant dels torronaires, parlant del torró a Catalunya i representant el torró a França, la Maison de la Catalogne durant 3 o 4 anys donant a conèixer el producte típic del torró de Gramunt. Doncs sí, si sumo tot, doncs deu fer uns 30 anys.
Que no són pocs.
En el món del torró i 5 com a torronaire.
Exacte, que no són pocs. Però clar, un mira enrere i et demanaria aquest exercici una mica de memòria, no? 30 anys enrere, com estava la situació i com està ara, Àngel?
Doncs mira, el món del torró s'ha destacionalitzat des de farà uns 10 o 12 anys, no massa més, vull dir, podríem dir 14 com a molt. Antigament nosaltres representàvem els torroners de Gramunt que anàvem a la Maison de la Catalogne a explicar que el torró es podia menjar i ja fèiem tours amb tot el que era la gastronomia de la França. I bé, allà saps que també tenen el nougat, però que ells tenen un producte molt, molt, molt diferent al que pugui ser el torró tu o el torró de Gramunt. És un torró tou que està fet amb clara d'ou muntat, ells hi fiquen pistatxo, bé, és un torró molt diferent del nostre, no? Però al final van veure que allà costava molt de desestacionalitzar-ho. I bé, al final, a Gramunt, no? Diguéssim, a Virgínies, com ho hem fet? La primera és treure el que són els torrons tradicionals i donar-los un caire tecnològic, no? Per exemple, el torró dur, que és un torró típic de Nadal,
sí.
Doncs nosaltres li hem ficat airejat, li traiem tot l'aire que pugui tenir i això li diem un torró soufflé, que és un producte que és una varietat del dur, però amb una vessant tecnològica i que a la vegada és un producte que el jovent s'hi apunta. Clar, ja no és aquell torró de Nadal del torró, diguéssim, el dur, no? El tou, què aconseguim? Doncs aconseguim ficar-hi xocolata i que llavors aquest jovent també agafi aquest torró que és el tou, però que porta unes vetes de xocolata, que hi fiquem uns aromatitzats a diferents gustos, els fiquem amb taronja, podem arribar a ficar cuantro... Estem donant-li aquest valor afegit tecnològic i diferenciador. Això és el que aconsegueix desestacionalitzar-lo fins que una franja d'edat més jove s'incorpore a portar això com un postre amb una taula o amb un sopar, no?
Efectivament, no, perquè aquest és un dels vostres objectius, no? Incidir en aquest poble, en aquest públic jove, no? Que s'introdueix. Sí que és cert que la figura del torró, i a vegades ho hem parlat, no?, en altres ocasions, no?, que amb aquests torrons tan i tan tradicionals es lligava, doncs, potser amb una gastronomia més antiga, més de tradició, més de Nadal, però ara, sobretot, aquest punt de modernitzar, jo crec que és aquí on està el secret, no?
Clar, pensa que el torró, el tradicional, quan estem parlant dins del món del torró, és el tou, el dur i la iema.
I el de iema,
la iema,
sí,
amb taronja, com a molt excepció. Aquests tres torrons són els tradicionals. A partir d'aquí, què s'ha desenvolupat? Amb torrons d'autor, amb torrons d'alta cuina, torrons gastronòmics... Perquè, clar, la diferència de ser una pasteleria a un torró, on és? La pasteleria fa productes del dia, amb nates, amb productes que tenen vida molt curta. El torró es cou, es cuina. No és un torró d'elaboració de taula. No sé si em sé explicar.
Sí, sí.
El
sí,
torró es cuina i automàticament el coure-ho agafa temperatura. Aquest torró, el que podem dir, que l'està cuinat, i els elements que porta té un any, dos anys de durada. Per tant, clar, tu pots tindre un torró cuinat i que a la vegada pots portar-ho com un postre, però que surts de la clàssica pasteleria. Per això en podem dir que són torrons gastronòmics, torrons d'autor, torrons de
amb un perfil gaire tecnològic, no? Uh-huh.
Segurament també un dels secrets és fer aquests torrons més, en fi, amb dimensions més petites, més fins, molt més digeribles, no?, d'alguna manera.
Sí, són els classes que nosaltres en diem sublims, que són productes de tirada curta. Nosaltres, quan estem parlant de treure un tou, un dur, estem parlant de 200, 300.000 unitats. Quan estem parlant de producte sublim d'autor, estem parlant de treure 5.000, 4.000, 6.000 unitats amb tirades curtes, no? I, per exemple, aquest any nosaltres presentarem, no, un torró que és per estacionalitzar i per agafar a un perfil de gent jove, de gent de 20 i pico o 30 anys, que traiem un torró que es dirà Capitán Fresón. Clar, Capitán Fresón, amb tota una decoració mexicana, que és tequila amb maduixa, que és el que està avui de moda entre el jovent de prendre el xupito en les nits de festa. I això és el xupito de festa, no?, que estan fent anar avui en dia a totes les discoteques. Doncs, bueno, doncs nosaltres farem un torró d'aquest xupito, no?, de Capitán Fresón, tequila amb maduixa.
Uh-huh. Doncs estem parlant de torrons, ho estem fent amb l'Àngel Jubete, és el propietari de Torrons Virgínies, realment, doncs, revolucionant una mica, doncs, aquest sector. Per què és la tendència? Perquè és la tendència de que es consumeixi torró al llarg de tot l'any. Què falta fer perquè es normalitzi absolutament, Àngel? No sé si falta fer més coses o falta més temps.
Bé, nosaltres el que estem fent és atansar el producte en botigues pròpies. Nosaltres tenim botigues arreu de Barcelona, tenim al carrer Ferran, a Portaferrissa, tenim a Montcada, tenim botigues a peu de carrer on la gent pot descobrir aquest món del torró i diversificat del torró tecnològic i que et deia amb varietat, infinitat de gustos diferents, eh? Amb cuantro, amb ron, amb tota classe de torró diferenciat. Però jo t'he de dir que en aquest moment el que estem aconseguint és que el turista que arriba aquí a Barcelona o que ve a Madrid, que també tenim botigues a Madrid, en tenim a la plaça Major, en tenim a la plaça del Sol, tenim botigues pròpies, diguéssim, de Virgínies, que el client asiàtic, el client del Mig Orient, són grans consumidors i al sud-americà. Clar, aquesta gent, quan venen aquí, són el nostre gran client, potencialment, que quan arriben aquí troben aquesta infinitat de torró i són els clients potencials que estem aconseguint que tinguem una venda assegurada durant tot l'any i que puguem aconseguir que els nostres torronaires treballin durant tot l'any.
Uh-huh. D'aquí 4 dies, botigues a l'estranger, no?
Bueno, nosaltres vam estar a la Fira de Dubai, a l'Expo de Dubai, vam estar representant Espanya com a marca renombrada i com a producte tradicional, i al Pepelló d'Espanya, la selecció de torrons Virgínies va ser l'escollida dels torronaires de tota Espanya. I t'he de dir que vam fer una tasca molt important i vam estar a punt de deixar ja una botiga a Dubai, però al final, a última hora, pues bé, es va avortar el tema, perquè també estàvem després de postpandèmia i no vam voler córrer un risc. Però, bueno, en general, ja estem tancant una a Jordània i una altra que també no m'he segut tancar aviat, a Romania.
Uh-huh. Internacionalment, per tant, se us reconeix, no només a vosaltres, com a Torrons Virgínies, que és evident, però es reconeix, no?, que a Catalunya s'està fent una molt bona tasca d'elaboració de torrons.
Sí, perquè Catalunya, en aquest moment, podríem dir que els torronaires d'aquí, i que està tot molt focalitzat a Gramunt, podríem dir que som els pioners en atacar aquests carrers cèntrics i turístics d'arreu d'Espanya, i a la vegada els de Xixona pues no ho han fet, no ho han fet, no ho fan, i ara comença a haver alguna marca que també comença a aparèixer en els carrers cèntrics, però bueno, en definitiva els torronaires de Gramunt són els que han portat la iniciativa, i bé, amb això estem guanyant la partida, i en aquest moment podríem dir que sí, que el torró de Gramunt és un torró que està molt reconegut a nivell internacional.
Doncs amb aquesta conversa, amb aquesta xerrada amb l'Àngel Jovete, doncs espero que molts de vosaltres doncs hagin fet aquesta reflexió. Només, per què només mengem torró al Nadal? Doncs val la pena que trenqueu amb aquesta tendència i que es mengi torró al llarg de tot l'any, que realment doncs, estan fent uns productes realment extraordinaris. Àngel, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica un cop més. Gràcies per la teva amabilitat.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Gràcies, Àngel, una abraçada.
Trotamundos. Pirulins i
piruletes. Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesilleskilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesilleskilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per dormir tenir... Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Xeri, plegare, aleluia. We are when Christi portare, aleluia.
Radio Estel. Radio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12, us informa Sandra Gómez. Aquest dissabte s'ha restablert la circulació de trens a l'R2 sud de Rodalies després de 20 dies d'afectacions. D'aquesta manera queda recuperada l'oferta habitual de totes les línies de Rodalies que es van veure afectades per la incidència. L'R2 sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i R17, així com les línies R2 nord i R11. La circulació habitual a l'R2 sud de Rodalies va quedar interrompuda el passat 1 de maig quan la catenària de la via 3 de l'estació de Gavà es va trencar i va caure sobre una senyal de seguretat que va provocar que es cremés tot el sistema. L'incident va obligar a utilitzar el bloqueig telefònic i a reduir el pas de trens. Més temes. El sector agrari de Ponent, que s'ha vist afectat pel tancament del canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues, ha creat la plataforma El Manifest del Gran Urgell. Aquesta agrupa els representants dels principals sindicats i cooperatives agràries, AFROCAT, entre altres organitzacions. El seu objectiu és fer front comú per exigir ajuts immediats i una millor gestió de l'aigua a les administracions davant la crisi de la sequera. En la primera reunió celebrada divendres a Miralcamp, al Pla de l'Urgell, els 400 assistents van acordar mobilitzar-se fins a Barcelona el proper dia 24 de maig per reivindicar les seves demandes al govern i conscienciar també la població de la importància de vetllar pel sector agrari. Més temes. L'incendi de les Urdes i Gata a Càceres segueix sense control. Els efectius que treballen en l'extinció continuen aquest dissabte lluitant contra les flames en una zona de difícil accés a Ovejuela, amb el foc actiu i en nivell 2 de perillositat. La nit també ha estat llarga pels centenars de veïns de les quatre poblacions desallotjades fins al moment, ja que han hagut de passar-les fora de casa seva. Des que es va declarar el foc, el passat dimecres, les flames han arrasat ja més de 8.500 hectàrees, segons l'últim balanç oficial. Oviedo ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort de les dues nenes bessones de 12 anys que ahir van llançar-se des de la finestra d'un 6è pis i van perdre la vida. Els fets van tenir lloc a primera hora del passat divendres, cap a les 9 del matí, al barri de la Eria. Tot i que les nenes vivien en un quart pis, abans d'anar a l'escola van pujar al 6è pis de l'immoble i van llançar-se al buit. Quan van arribar els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-los la vida. Segons apunten les primeres informacions, les nenes podrien haver patit bullying a l'escola. El que sí que descarta la policia és que hi hagi hagut terceres persones implicades en aquest succés. En la plana internacional, Zelensky ha arribat a la ciutat nipona d'Hiroshima l'endemà que Joe Biden hagi donat llum verda a l'enviament d'avions de combat F-16 a Ucraïna i hagi accedit a la formació d'una coalició internacional per entrenar pilots ucraïnesos en el maneig d'aquests caces de fabricació nord-americana per defensar-se de la invasió russa. L'arribada de Zelensky es produeix just quan els líders del G7 han emès un comunicat en què demanen a la Xina que pressioni el Kremlin perquè posi fi a la guerra i retiri les seves tropes d'Ucraïna. En el mateix comunicat, els líders mundials reunits a la cimera del G7, també demanen a l'Iran que deixi d'enviar drons armats al Kremlin, unes armes que Rússia ha fet servir, segons el comunicat, per atacar civils i infraestructures ucraïneses com la xarxa elèctrica. Tornant a Catalunya, el sector pesquer de la Costa de l'Ebre viu un moment clau per definir la seva futura viabilitat amb flotes reduïdes de forma dràstica durant les últimes dècades i havent de fer front cada cop a normatives europees més restrictives per la seva activitat. Si bé la principal demanda dels pescadors als alcaldables que es presenten el 28 de maig és el suport polític davant les instàncies estatals i europees, les candidatures de municipis mariners com la Ràpita i l'Ametlla de Mar incorporen propostes de valorització de captures i transformació del sector per garantir-ne la supervivència. Des de la seva promoció com a economia blava fins a projectes d'energies renovables o vinculats a la gastronomia i al turisme. I en esports, un dia després de la derrota del Barça a les semifinals de la Final Four, un altre cop a mans del Madrid, els preveuen possibles canvis de cara a la temporada vinent. La desfeta tindrà unes conseqüències que poden anar més enllà de la banqueta i encomanar la secció. Per molt que s'acabi el curs amb el títol d'ACB, el bàsquet blaugrana pot patir les retallades que estan afectant altres seccions. Els tambors de canvi de cicle també ressonen a la banqueta. Sarunas Jasikevičius acaba contracte després de 3 temporades al Palau. El futur de Lituà és incert i un vell conegut com Xavi Pascual, actualment al Zenit rus, estaria a la recambra. De tornar al de Gavà seria l'encarregat de dissenyar la planificació del proper curs. Més qüestions. El Barça lluirà publicitat de Philips a la màniga de la samarreta. L'entitat i la coneguda companyia tecnològica neerlandesa, amb més de 130 anys d'experiència, han tancat un acord per als propers 3 anys, els que resten de mandat de Joan Laporta, amb més 2 d'opcionals. Segons avança Mundo Deportivo, hauria estat la marca d'Indoven qui s'hauria interessat per aquest espai no explotat. La setmana vinent es podria fer l'anunci oficial d'un acord que ja ha començat a caminar. Dijous el Barça enregistrava una acció amb un nou espònsor a la plaça de la Virreina. Això és tot per ara. Tornem amb més informació.
Ràdio Estel.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable. Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler.
Vinga, doncs seguim endavant. En aquesta sintonia es parla, i com sempre és un plaer, de vi. I del turisme vinculat amb el vi, allò que es diu enoturisme. Hi ha cellers a Catalunya que fan coses molt interessants i el nostre següent protagonista, no dubteu, que us traslladaran a la verdadera essència d'aquesta tipologia de turisme, que és l'enoturisme. És el celler Sumarroca. Avui tenim el plaer de saludar a les seves relacions públiques, la responsable precisament d'aquest departament enoturístic del celler Sumarroca. Mercè Sumarroca, com estàs? Molt bon dia, benvinguda.
Hola. Bon dia, Miquel.
Un plaer saludar-te. Gràcies per atendre'ns. Bona època aquesta en la que estem, no? De primavera, quasi arribant a estiu, per fer enoturisme, no?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, tot l'any és una bona època per fer enoturisme, perquè nosaltres diem sempre que no ens ha d'espantar el fred, que tenim molt bones propostes també l'hivern, però indubtablement la millor època és aquesta que ens ve ara. Uh-huh. Entre altres coses perquè de cara a l'agost començarem brema, i amb la brema doncs es multipliquen totes les activitats que fem associades a això, a la brema.
Efectivament, En quin estat estan ara mateix? És el que dius tu, no? Que cada període durant l'any doncs, les vinyes doncs, tenen la seva sensibilitat, el seu romanticisme, no? En aquest moment, doncs, imagino que hi ha absolutament brotades i ja comencen a estar carregadetes, no?
Sí, 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 sí. Ara, bueno, amb tot el calor que ha fet, també, doncs s'ha avançat una mica i ara doncs ja comencen a sortir els raïms. Ja en molts casos, en moltes vinyes ja ha acabat la floració i ara ja comencem amb els raïms, Fantàstic, això has dit una cosa molt maca, època romàntica. Sempre, sí. Sempre és una època romàntica per la vinya. Tens tota la raó.
Efectivament, imagino que aquest any és un any atípic per al tema de la sequera, no?
Sí, sí, sí. De fet, pensa que nosaltres ja fa alguns anys que portem arrossegant sequera. Passa que potser aquest any doncs, ja és doncs, la culminació d'aquests anys de sequia. I bueno, ara estem molt confiats en aquests dies que està fent un canvi de temps. A veure si ens continua plovent i una mica recuperem. Mm-hmm.
Doncs anem a veure si la tendència va cap a aquests paràmetres doncs, de canviar i sobretot de que plogui en la justa mesura i que sigui bo per la vinya, perquè en definitiva també serà bo per als vins i els consumidors d'aquests vins de Sumarroca. En aquest apartat d'enoturisme, vosaltres barregeu molt també el coneixement de la vinya, el coneixement dels vostres vins, dels vostres productes, també amb la bona gastronomia, no, Mercè?
Sí, sí, sí. Nosaltres entenem que el vi i la gastronomia són dos elements que van absolutament lligats i no es poden separar. I tot el que nosaltres utilitzem o que fem servir pel tema gastronòmic són productes de proximitat. Utilitzem doncs, productes doncs, del nostre territori i, com a molt, de Catalunya. O sigui, tot és molt, molt local.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, efectivament, doncs, aquest producte de quilòmetre zero, feu diferents, ho dic perquè estan a la vostra plana web, sumarroca.es, hi han diferents alternatives, diferents propostes, experiències, que dieu vosaltres, maridatge amb formatges, vi amb tapes, temes gastronòmics, show cooking, feu una mica de tot.
Branch.
Exacte.
Sí, sí, també ara hem tret també el branch. Per aquells que vulguin sortir del celler, hi ha una mica més tips, perquè el normal, la visita tradicional, l'acabem, a part de maltast, amb un petit aperitiu, però ara ja hem inclòs el branch amb productes de locals per la gent que vulgui doncs, ja acabar una mica més plens, que ja estiguin més tipets. Mm-hmm. Sí, sí.
Per exemple...
I després també... Digue'm.
No, et volia preguntar una experiència, no? Potser la que et sembli a tu més significativa o la que té més èxit, no? Com es desenvolupa? Quins són els passos?
Bé, la que té... Bueno, la nostra estrella, diguem, perquè ha tingut doncs, ja dos premis, dos reconeixements. L'any 2022 vam tenir aquesta activitat, que ara us explicaré, el Premi de Turisme de Barcelona, Turisme Sostenible. I ara, el 2023, hem tingut també els premis binari a l'activitat turística sostenible, que és la de Vol de Rapinyà i des de la Vinya, on nosaltres el que intentem és fer entendre a la gent tota la importància que té els animals i la flora i la fauna en general, a dintre el que és la vinya i el que és la natura. Fem vol de rapinyaires, en tenim tres, i després acabem, per suposat, amb una botifarra amb pa amb tomàquet i un bon cava Somarroca.
Fantàstic, eh?
Aquesta és la nostra activitat estrella, no? On combinem doncs, això que comentaves tu abans, tot el tema viticultura, tast, que també fem tast de dos caves o dos vins, flora i fauna i gastronomia. Intentem sempre que les nostres activitats tinguin els màxims components per fer-les completes i perquè la gent surti doncs, havent tingut una experiència que els hagi agradat i que hagin disfrutat al màxim. Que això és el nostre objectiu, que fer disfrutar la gent de lo que nosaltres fem, de lo que nosaltres som i de tots els productes que elaborem.
Aproximadament, aquesta activitat, per exemple, vol de rapinyaires a la vinya, quan dura, més o menys, des que arriben fins que s'acomiaden?
Mira, nosaltres aquesta activitat la fem en dues hores. El que passa és que la gent està molt còmode a la vinya i sempre se'ns allarga una miqueta més. Però comença a les 11 del matí i acaba a la 1 del migdia.
Està molt bé, Està molt bé, doncs, aquesta...
Sí, està molt bé, perquè llavors és una hora també que recomanem doncs, restaurants, si algú vol anar a menjar per la zona. Nosaltres també som punt d'informació turística, així que doncs, els podem recomanar tot allò que necessitin també per acabar de passar el dia.
Estem parlant amb la Mercè Somarroca, és la Relacions Públiques, responsable d'aquest departament enoturístic d'aquest celler històric a Catalunya, un celler doncs, amb uns productes realment extraordinaris, tant vins com caves, i que sobretot esteu fent molts esforços, Mercè, precisament amb donar a conèixer, no?, la vostra feina des de trepitjar en territori, que és una mica com es veu, i un es dona compte. Jo sempre dic una cosa, que no sé si estaràs d'acord, quan estem amb família, amb amics, i obrim una ampolla de vi o de cava, no sé si som verdaderament conscients dels esforços que hi ha darrere.
Sí, sí. Home, jo crec que la gent que ens ve a visitar, que és molt, a més ens ho diuen, carai, això és molt complicat.
Sí.
I sí, realment hi ha un gran esforç a tots els nivells per elaborar un vi i un cava. No? Aprofito un moment perquè m'agradaria doncs, donar el nostre Instagram, perquè allà anem posant totes les activitats que no estan a la pàgina web com a activitats o experiències estàndard. Per exemple, ara per la Brema, farem moltes activitats, farem la festa de la Brema, farem Brema en família, que farem trepitjada de raïms, i farem moltes activitats i això ho posarem al nostre Instagram, que és bsomarroca.
Molt bé, doncs aquí queda dit aquest Instagram en el que, evidentment, doncs, tindreu opció a escollir, a remenar i a decidir doncs, quines són aquestes opcions enoturístiques que us proposa aquest celler. Un celler doncs, que ara està amb una molt bona època per conèixer la vinya. Deies, doncs clar, imagino que això també depèn una mica del temps, no? Però quan teniu previst començar la barema? Cap a finals d'agost? O principis?
No, a començaments.
Començaments d'agost.
L'any passat ja vam començar el 4, generalment començàvem el 5, però l'any passat ja vam començar el 4. I aquest any, bueno, les previsions jo crec que són també de començar cap a la primera quinzena d'agost, però el dia exacte no el sabem encara. Això més endavant.
Exacte.
De moment veurem com va la climatologia, que aquesta és una de les dificultats que tenim els que ens dediquem al món del vi, que depèn de la climatologia, que no es pot preveure, i per tant doncs, moltes vegades fins a l'últim moment no sabem què farem.
Sí. Quants patiments, mirant al cel sempre, els que us dediqueu en aquest ofici, quants patiments, tensions, pors, doncs de veure si el temps us respecta, no? En fi, amb un ull al cel i l'altre a la terra, que diuen, eh?
Sí, exacte.
Mercè Sumarroca, ha estat un plaer xerrar amb tu, com sempre. Gràcies per la teva amabilitat. Enhorabona per aquestes propostes, que no teniu més doncs, voluntat de que la gent, els vostres clients, els amants del món del vi del cava, doncs coneguin, trepitjant territori, el que dèiem, no? La vinya, i de lo interessantíssim que és aquest sector. Repetim aquesta plana web, sumarroca.es. Aquí, amics oients, podeu trobar doncs, totes aquestes experiències, algunes d'elles que ens ha explicat avui la Mercè, i també en el Instagram també els tindreu. Mercè Sumarroca, repeteixo, un plaer. Gràcies per la teva amabilitat.
Moltes
fins una altra.
Moltes gràcies, Miquel.
Gràcies, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Adéu. Adéu i bon dia. Adéu, bon cap de setmana.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Vinga, doncs som-hi més temes. Protagonistes després de fer aquesta passejada amb la Mercè Sumarroca, enoturisme doncs, de primera qualitat. També avui us volem referenciar un restaurant. En concret, a la localitat de Montsonís, a la Noguera. Una zona realment molt interessant també a nivell turístic i que avui volem parlar amb dues persones joves. En primer lloc, deixeu-me que us digui que són dues persones realment molt joves i que fa poquet han posat en marxa un restaurant. El seu nom, El Celler, una cuina creativa que avui volem analitzar en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, i ho farem amb els seus dos responsables, en els que tenim el plaer de saludar aquest matí de dissabte. Un d'ells és el Nacho Bustamante. Nacho, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia.
Tu portes, bàsicament, el tema del cap de sala, eh?
Sí.
És bàsicament la teva tasca dins d'aquest restaurant, El Celler. I també saludem en el seu cap de cuina, el seu xef, és l'Adrián Zaino. Adrián, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut i gràcies també per atendre'ns. Bé, passar una estona amb nosaltres parlant d'aquest projecte, Nacho, que va començar... exactament fa quan que vau arrencar el restaurant?
Doncs, bueno, el projecte en si va néixer abans de la pandèmia. El que passa és que, bueno, degut a la situació de la pandèmia dita,
sí,
bueno, ens vam trobar doncs, que el projecte no podia arrencar i bueno, nosaltres vam seguir amb les nostres feines i res, en pic es va acabar, ens vam posar una altra vegada de mans a l'obra i bueno, ara farà, ha fet 2 anys, farà un parell de setmanes.
Mm-hmm. 2 anys, un parell de setmanes, amb molt bona acceptació, em deies preparant aquesta conversa, que us ha sorprès, la boníssima acceptació que fins al moment heu tingut, no?
Ens podeu deixar la veritat, final el nostre públic és un públic de cap de setmana,
sí.
És un públic més de... un públic que al final anem consolidant a poc, però sí que és veritat que ja estem en una zona turística, doncs tenim clients doncs, que de rebot ens arriben a través de tota la part turística, però bueno, al final també estem consolidant una part de clientela fixa.
A partir d'aquí es vertebra un projecte, quan inicieu doncs, aquest recorregut al celler. Amb quin segell gastronòmic, aquesta pregunta te la dirigeixo directament a tu, Adrià, com cap de cuina, quin és el segell, quin és el teu estil de cuina?
Bueno, al final, la cuina està dissenyada pels dos, o sigui que és un 50% de cadascú, i bàsicament el que fem és una cuina tradicional catalana, l'únic que introduïm tocs d'innovació, tant en tècniques com en platats i demés. Al final trobarem els sabors que tenim tots a la memòria.
Que és una mica l'objectiu, no? Us nutriu de productes de la zona, que realment és una zona molt rica, gastronòmicament parlant, no?
Sí, és una zona molt rica tant en producte, ja que som una zona productora, tant agricultura i ramaderia,
sí.
I utilitzem diversos productes doncs, que tenim aquí al costat, de productors petits i de més.
Uh-huh. Esteu al carrer Major sense número, a Montsonís, en aquesta comarca de la Noguera. Ara, en uns instants, també facilitarem el seu número de telèfon per reserves. Directament us hi podeu adreçar. Seguirem analitzant aquesta cuina amb plats doncs, que també ens proposarà l'Adrián. Però et volia preguntar, Nacho, també, hi doneu molta importància en aquest projecte, en el vi. Esteu en una zona realment molt interessant, específicament doncs, aquesta denominació d'origen Costers de Segre, però ens han comentat doncs, que el vi per vosaltres és un element absolutament fonamental, no?, dins del projecte.
Sí, bueno, al final, tant Adrián i jo som cuiners. Al final, i sí que és veritat que... Jo m'he encarregat més del tema de la sala, però al final les dos som com els cuiners i quan jo estic a fora entenc més la part de la cuina o els problemes que resulten, no? Quan a vegades sembla que falta un plat, quan falta alguna cosa. Llavors a mi em va tocar el rol més d'agafar el rol de cap de sala i bé, al principi vam obrir el restaurant, com el que deies, no? Amb una carta de vins com més discreta, no teníem com molta noció de tot això, i jo des de l'antic vaig entrar a la sala del restaurant, bueno, m'he començat a formar, estic a punt de el curs de sommelier, i així com una carta que vam començar amb unes 30 referències aproximadament, i totes aquelles deixades de recomanar per la gent del sector, no? Ostres, aquí es veu això, aquí la Ribera, la Rioja, totes aquestes coses, amb el temps ho hem anat canviant, ho hem anat revertint, i, bueno, han passat de 30 referències a unes 120-130, unes 15 referències de vins dolços, que també és una part molt important, perquè moltes vegades no ens trobem aquest producte a les cartes, i com no, doncs, la part, és a dir, que la columna vertebral de la nostra carta segurament de vins sigui la de Costa del Segre. Al final sí que és cert que és una deu molt àmplia, des del Pallars fins a la zona de Baix, ja, però... Mm-hmm. Bueno, és molt rica en moltes varietats, és una deu amb moltes varietats i amb molts cellers. I intentem, amb el temps, anar tocant o anar posant a la carta el màxim de cellers de la deu. Alguns ens és més fàcil, alguns és més complicat. També som una deu molt, molt gran, la distribució moltes vegades suporta cadascú i és molt difícil també de gestionar això, però no treu que sempre intentem pues intentar tocar tant dels cellers com més importants o més clàssics, com podria ser Castell del Remei, fins a cellers que estan començant ara o que estan recuperant un projecte que necessiten pues, que algú els ajudi. Nosaltres bueno, intentem estar al seu costat, com han intentat estar al costat nostre, pues, productors i proveedors.
Uh-huh. Estem parlant amb el Nacho Bustamante, amb l'Adrián Zaino, són els responsables d'aquest restaurant que avui estem fent protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel. Si esteu per aquesta zona de Montsonís, si esteu per aquesta zona de la Noguera, I si no, doncs val la pena acostar-s'hi. Teniu molts aspectes, teniu un patrimoni arquitectònic d'una valua doncs, realment molt interessant a Catalunya, i feu una parada gastronòmica en aquest restaurant que avui estem descobrint amb aquests micròfons, no? Jove, un restaurant jove, però amb moltes ganes de fer les coses ben fetes. Adrián, parlem de plats. No sé si la carta és molt canviant.
La carta l'anem canviant habitualment. Introduïm productes de la temporada i al final és una carta que tenim uns plats com més fixes, que són com plats clàssics, i després tota la resta de plats es van introduir i tenim molts foracartes cada setmana.
Voldries destacar algun plat que et sembli especialment doncs, de segell del restaurant El Celler?
Jo crec que per la zona és imprescindible tastar els cargols. O sigui, crec que és un plat que defineix molt la zona i defineix molt la nostra cuina, i crec que és un plat que val la pena tastar-lo, perquè són una mica diferents, no els fem guisats, i jo crec que és un plat que s'ha de tastar.
Com el seu?
Els fem guisadets, amb una mica de costella, de botifarra i de cansalada, amb un sofregit de ceba i tomata, i els acabem amb una miqueta de cava.
Mm-hmm. Bona pinta, eh? Bona proposta. Home, aquí el cargol és un dels elements estructurals, no?, de la gastronomia d'aquesta zona.
Correcte, correcte.
Exacte. I algun altre plat? Posa'ns algun altre plat sobre la taula.
Doncs jo crec que com a plats més icònics nostres, que surten més, tindríem el corder, que el fem, és una espatlleta de corder que la fem a baixa temperatura i l'acabem a la brasa, amb una salseta del seu mateix suc. I, bueno, jo crec que és un plat també bastant interessant. I després tenim alguns plats que són una mica més innovadors, per dir-ho d'alguna manera, com podria ser la dorada, que està cuinada, es cuina amb sal i sucre, i la mengem crua i subplatejada a la pell, i queda una pell cruixent. Jo crec que també pot ser un plat que, per sortir una mica de la rutina i dels plats clàssics, seria molt, molt interessant.
Mm-hmm. Diuen que els millors ports estan a l'interior, a vegades, no? Ho diem, doncs, perquè, clar, costa no en teniu, eh? Però us en nutriu també, doncs, de bon peix, naturalment. Sí. Doncs, amics, aquí teniu El Celler. Aquest és el nom d'aquest projecte que neix fa un parell d'anys, aproximadament, i que, sobretot, neix amb la voluntat, la il·lusió de dues persones joves, com són el Nacho i l'Adrián, de fer les coses ben fetes, d'innovar, d'experimentar, i sobretot amb la il·lusió doncs, que tenen, doncs, que això es veu, no? Es veu en les seves paraules. Nacho Bustamante, Adrián Zaino, moltes gràcies, de veritat, molts èxits, enhorabona, felicitats per aquest restaurant que teniu, El Celler. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa, tot seguit estem amb més veus en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Tornem.
Bon dia, sóc Carles Gats i encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els matins. Enhorabona per molts anys i endavant.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Etxea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Etxea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenetxea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Etxea, el sabor que mereces.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. It's been 24 hours, I need more hours with you. You
spent the week. Vinga, doncs seguim endavant en aquesta segona hora de programa. Estem en aquesta edició 907 de Trotamundos, aquest dissabte 20 de maig de 2023. Seguim fent camí fins la 1 en punt de la tarda. Ja sabeu que el sector turístic en aquest espai de ràdio és un dels sectors fonamentals, un dels pilars fonamentals de la temàtica d'aquest programa, i que rodem per Catalunya totes les setmanes proposant temes i sobretot indrets, eh? Indrets de Catalunya, que tenim una terra realment extraordinària que s'ha de descobrir, eh? En aquest espai de ràdio, en aquest programa, doncs, en el que hem parlat de les muntanyes de Prades, d'excursions, de punts d'interès neuràlgic i sobretot de indrets, allò que diuen poc coneguts, no? Avui us volem també ubicar un càmping, precisament, en aquesta zona, Càmping Prades. Precisament sabeu també de l'interès que tenim en aquest espai de ràdio per divulgar també el turisme amb el càmping a Catalunya. Per tant, avui anem cap a aquesta zona i en rep la seva directora, amb la que parlem aquest matí de dissabte. La directora del Càmping Prades, Mireia Sans, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Un plaer saludar-te, gràcies per atendre'ns des d'aquesta zona en la que esteu, que deixa'm que digui que és un verdader espectacle, eh? Realment aquestes muntanyes són precioses, eh?
Moltes gràcies, i tant. Totalment, totalment estem al cor de les muntanyes de Prades. Estem amb un microclima únic, perquè estem a 1.000 metres d'altura, i per tant, en menys d'una hora, se pot dir, pots arribar des de Tarragona, des de Reus, o fins i tot amb una hora i mitja des de Barcelona. Pots arribar a Prades i trobes un clima totalment diferent i res, molt apropet, molt apropet. És una natura i una vegetació que et trobes i la veritat és que et sorprèn, no? Sobretot en ple estiu, que les temperatures doncs, normalment estan molt, molt altes, sobretot sí. A la línia de costa.
Sí.
Aquí dalt tenim unes temperatures fantàstiques, fantàstiques, i fins i tot pots dormir tapadet.
Bueno, això amb la que ve, això diuen, eh? Que en ve una d'important també, que ara aquest estiu doncs, és molt d'agrair. El Càmping Prades, al voltant del qual doncs, hi ha molts punts d'interès. Nosaltres en aquest espai de ràdio, en aquest programa, n'hem parlat, no?, d'aquestes zones amb excursions, etc. Però, home, tu trepitges el territori cada dia. No sé quins són els llocs emblemàtics, més visitats, usualment doncs, per als vostres clients.
Bé, doncs, si un client ve de cap de setmana, doncs, normalment li recomanem fer rutes molt properes, no?, caminant fins i tot des del càmping. Podeu trobar la Roca Foradada, que és una excursioneta molt curteta. Des d'aquí mateix al càmping es pot fer amb 30 minutets a peu d'anada.
Sí.
L'ermita de la Vellera, per exemple, que té unes vistes espectaculars i l'ermita està com a incrustada a la roca. Això d'aquí també impacta moltíssim i és molt bonica de visitar. També està a 35-40 minutets a peu des del càmping caminant. I després, si voleu veure la muntanya més alta de la zona, de les muntanyes de Prades, i voleu veure una gran part del territori català, des de dalt, com que no té massa impediments, diguéssim, que no li obstrueix el pas, no?
Està sí, d'altres muntanyes, sí, sí.
A dalt de tot, no? A 1.201 metres està el Tossal de la Baltasana.
Mm-hmm.
On alguns diuen que es pot veure fins i tot Mallorca amb un dia molt, molt, molt clar.
Doncs, amics, aquestes són les muntanyes de Prades, aquesta zona que podeu visitar. partint d'aquest càmping. Avui és el que us proposem, eh? Anem a conèixer una mica, si ens permets, tu com a directora, Mireia, l'entrada doncs, en aquest càmping Prada, si coneix una mica la filosofia. Ho dic perquè en aquest sector del càmping és curiós, no? Però cada càmping té la seva filosofia, la seva manera de treballar. Quina és la vostra?
Doncs bé, ho fas molt bé de dir-ho, perquè tots els càmpings, sobretot els càmpings familiars, no?, que els hem començat doncs, sí. des de... Nosaltres el vam començar des de zero, no? Érem una família que veníem de la part de Lleida i el meu pare va decidir muntar un càmping a Prades, no? I Prades, en aquell moment, doncs, no era un lloc tan turístic, no era un lloc, no?, que creiem... creiem que era un lloc que podia doncs, agradar moltíssim al turisme, però encara no era molt conegut, no? I poquet a poquet hem vist doncs, que té llocs recòndits i un paratge espectacular, com has dit abans, i es va coneixent moltíssim. És un poble ara doncs, que fa moltíssimes activitats i bé, doncs no parlem del poble, sinó parlem del càmping en aquest cas, no? Mm-hmm. Perquè us estava explicant la història. I en aquest sentit, doncs, nosaltres vam començar de zero, poquet a poquet vam anar creixent. La nostra família ens hem anat incorporant doncs, jo mateixa, com a segona generació, i el meu germà. I bé, no em perdo la filosofia familiar, perquè doncs, estem molt orgullosos de continuar amb el càmping. I ara, doncs, aquest any hem tret com una novetat una zona nova d'spa. Un spa i una zona de...
Wellness, sí.
Amb gimnàs, que a les muntanyes de Prades doncs, és una cosa única i una cosa sorprenent, perquè no t'imagines que en plenes muntanyes de Prades et puguis trobar un spa d'aquestes característiques.
Déu-n'hi-do, eh? Doncs aquest és un dels serveis, no? Però, a part, les modalitats per dormir-hi, teniu parcel·les, teniu uns bungalows de fusta fantàstics amb totes les comoditats i, naturalment, doncs, cada client doncs, escull una mica doncs, l'alternativa doncs, que més li agrada, no?
Correcte. O sigui, des de vindre amb la tenda per a acampar en una zona de gespa natural o vindre amb la teva autocaravana, no?, i poder agafar doncs, una parcel·la. Ara hem fet unes parcel·les també de 100 metres quadrats amb la teva pròpia toma d'aigua, el teu desaigüe, que puguis estar el més còmode possible, ja sigui en una parcel·la o també doncs, amb els bungalows que disposem, que són bungalows que estan completament adaptats a cada família, si són famílies de 4, de 5 places o fins i tot de 6 places. I tenim fins i tot bungalows on pots veure les estrelles. Pots estirar-te a dalt de l'altell i tens unes finestres enormes de vidre que es poden obrir també si vols i pots veure el cel, que ara mateix és un cel amb certificació Starlight.
Sí, és cert.
I que, per tant, doncs, també tenim aquest tipus de turisme que li encanta pujar a veure aquest cel fosc que se'n diu, no?, perquè pots veure pues, la Via Làctea completament i moltíssimes estrelles que des d'aquí es veuen a la nit.
Certament, aquesta zona doncs, que la contaminació lumínica és pràcticament inexistent. Per tant, doncs, és un espectacle també a la nit, de dia i de nit. Acabem ja, Mireia, però no volíem doncs, deixar aquesta conversa sense tocar l'argument gastronòmic, no? Perquè teniu un restaurant vosaltres dins de lo que és el càmping, també molt adient i sobretot treballant els productes de la zona, la gastronomia de territori, no?
Sí, correcte. Sempre ens agrada treballar moltíssim amb plats i amb cuina tradicional de muntanya. A l'hivern i en temps més freds no pot faltar l'escudella de muntanya, l'escudella de Prades, no? El fricandó de vedella, no? I a l'estiu doncs, tenim plats més frescos i que s'adapten sobretot a la gastronomia mediterrània i de muntanya.
Doncs aquí ho teniu, el Càmping Prades, una molt bona referència. Campingprades.com és la seva plana web en la que trobareu més informació, sobretot fotografies, i si voleu adreçar-vos directament a través de telèfon per qualsevol consulta, pregunta, ara és el moment per fer les reserves, Cara a l'estiu, doncs, també és el millor moment per fer aquestes reserves. El 977-86-82-70. 977-86-82-70. Recordeu aquesta plana web, Càmping campingprades.com. I, sobretot, allò que diem, no?, que si un agafa aquestes reserves amb cert temps, segurament podreu escollir allò que voleu i no allò que queda. Per tant, doncs, ara és el bon moment. Bones perspectives per aquesta temporada, no, Mireia, ja per acabar?
Sí, estem ja amb ple rendiment i estem ja esperant aquesta temporada amb moltes ganes i molta il·lusió.
Doncs segur que serà de les millors, si no la millor. Mireia Sanz, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, una forta abraçada a tots.
Igualment. La Mireia Sanz, la directora d'aquest càmping Prades, recordeu aquest telèfon, el 977-86-82-70, campingprades.com. Fem una pausa i ja enfoquem la recta final d'aquesta edició de programa. Per cert, avui anem cap al Lluçanès, nova comarca de Catalunya, parlem de formatges en uns instants.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium. Xuletón Dry Aged, Tomahawk, Wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a Bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesilleskilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesilleskilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Estem a la recta final ja d'aquesta edició de programa, una edició que us començàvem a les 11 amb el nostre abans de temes i que us parlaríem de formatges, en aquesta secció específica que parlem de formatges artesanals a Catalunya. Avui anem a la comarca, per cert, nova comarca, del Lluçanès, entre la Plana de Vic i el Berguedà. Aquí trobem una marca realment molt popular, però és que la fan, realment fan uns formatges extraordinaris, i us podem parlar en primera persona, perquè han tingut la gentilesa d'enviar-nos per provar aquestes obres d'art. Tot seguit parlarem dels formatges Betara. Ho farem amb el seu responsable, amb el seu propietari, que és el Ramon Berengueres. Amb ell parlarem també d'aquesta bonica història que tenen darrere, que inicia aquest recorregut en els anys 90. En uns instants estem amb el Ramon, però abans, Joan Pallarés, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Anem a parlar d'aquesta, per cert, nova comarca del Lluçanès, que dèiem.
Doncs sí, nova comarca. Bé, és que molt es parla avui en dia dels pobles buits, i tothom parla, quan pensa de contrades rurals, pensa en llocs molt remots, però ben pocs es pensen que pocs quilòmetres de la concentració que tenim a l'àrea metropolitana trobem indrets, doncs, com a Lluçanès, precisament, totalment rurals, i que també s'enfronten a problemes similars que, en aquest cas, en moltes ocasions han sabut frenar precisament aquesta buidatge que han tingut altres zones, doncs bé, potenciant una mica els seus recursos, com també ja fa anys amb l'establiment de gent neorural que s'ha adaptat perfectament a la terra. I justament el Lluçanès, aquesta comarca natural de sempre, nosaltres sempre hem pensat en el Lluçanès, no sé, avui en dia, felicitats perquè és un reconeixement enmig de Diu Manescut, però que realment tothom, quan pensa en comarques, com abans el Moianès ha tingut aquesta categoria, doncs el Lluçanès doncs també és una comarca, una comarca natural, allò que abans en deien subcomarques, i que realment ara doncs tenen dret a gaudir-ho per dret propi, no? I és una terra de turons, de barrancs, de prats, de fondalades. És una terra plena de boscos, és rica en herbes remeieres, és rica forestalment i ramaderament també, perdó, he dit herbes remeieres i volia dir, perdó, ramaderes i volia dir remeieres. Allà saben pues, que, en fi, que no poden competir amb, a la plana i a les zones urbanes en grans produccions, però sí que saben que en fi, que poden fer productes artesanals, l'embotit, la mel, el formatge, i allà sí que segur que no tindran competidor. Bé, el clima, la dedicació, l'amor a la terra i els seus productes ens donen uns resultats òptims i una qualitat reconeguda. I la gent d'aquestes zones, en fi, de les zones rurals, doncs han sabut mantenir, en fi, en aquest cas, amb el formatge, la tradició, aquella tradició d'aquella vida pausada d'abans, i almenys nosaltres, sí que a l'entorn urbà no podem tindre aquella vida, doncs, tranquil·la i harmònica, però sí que la podem fruir a la taula i podem portar doncs, el producte que porta, ens porta al món rural, en fi, a la història dels nostres avis.
Efectivament. En una ocasió recordo, Joan, un expert en formatges que em va dir, mira, Miquel, si vols conèixer verdaderament una terra, un territori, una zona, has de provar els seus formatges.
Pues sí. Sí, sí, el tot molt de la personalitat de la cuina en general, la cuina en general retrata el formatge, jo crec que retrata molt bé la personalitat.
Doncs vinga, anem a veure aquest retrat. Ramon Berengueres, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, però m'heu fet saltar les llàgrimes,
Ah, sí? Això és bo o dolent?
Positivament, per suposat. En Joan ens ho ha deixat molt bé i tu ens ho has acabat de corroborar, vull dir que si a més hi afegim, que ja som comarca, escolta, ja el mocador no dona l'abast.
Escolta, Ramon, deixa'm que t'agraeixi públicament doncs, el teu enviament, perquè em va dir, mira, Miquel, si vols parlar dels meus formatges, el primer que has de fer és provar-los. No els hem pogut provar tots, però és una realment extraordinari, és una meravella. Teniu una delicadesa... És que són formatges, no sé, com molt delicats, no?
Bueno, una mica en Joan deia allò de que la pausa a l'hora de fer-los, és veritat que el Lluçanès som una terra pausada, i potser és una cosa que jo sempre dic que ens diferencia de la gent d'altres zones, no? Vull dir, algú em preguntava aquests dies, i per què sou independents? Que no estàveu bé a Osona, per exemple, perquè la majoria dels pobles pertanyien a Osona.
Sí.
No sé si és clar que no hi estàvem malament, però som diferents. Mm-hmm. Som diferents de manera de fer, de manera de ser. La gent de la Plana té un estil de fer i la gent de Lluçanès jo crec que en tenim un altre. Doncs aleshores això ja d'alguna manera ens demostra que som diferents. I gràcies a Déu, administrativament, doncs ens ha reconegut aquesta diferenciació. Aleshores, doncs, esclar, anant ja al tema dels formatges, jo també tinc una altra... Deixeu-me fer una altra frase cèlebre, si em permeteu. Jo sempre dic que el pernil de Jabugo, que agrada a tothom, diu que s'ha de fer la zona de Huelva, la zona aquesta d'Andalusia, Extremadura, tota aquella zona, no?
Sí.
La llangonissa diu que s'ha de fer la plana de Vic.
Diuen?
Jo hi afegeixo que els formatges s'han de fer lluçanès. No? Per què? Per aquest clima que tenim, perquè som, al final som un altiplà, aquest clima que tenim que fonamenta tant el secatge, podríem dir-li així, la maduració del producte, en aquest cas el formatge.
Explica'ns la vostra història, Ramon. Comença una mica en els anys 90, no? Mica, doncs,
tota... Sí, comença el meu pare.
Sí, exacte.
Sí, comença el meu pare. El meu pare és una persona, doncs, emprenedora, podríem dir així. Encara, afortunadament, encara el tinc, tot i que té 87 anys. I que, bueno, encara en certs moments encara ens ajuda, suposo, per sentir-se encara important, no?, per dir-ho així. Bueno, comença ell... Sí, és molt comercial, emprenedor, comença a fer doncs, una mica de podríem dir-li, el seu ull de mercat s'adona que, sí, que gairebé la majoria de les poblacions turístiques rurals de muntanya, Camprodon, per exemple, s'adona doncs, que, bueno, que hi ha una manca de formatge, és a dir, la persona de la ciutat va a Camprodon, podríem posar per exemple, per exemple, sí, dels casos, a buscar un producte que sigui natural d'allà, com l'embotit, I ell pensa, doncs, bueno, si la gent va a buscar un embotit, també pot anar a buscar un formatge. I aquí és on ell veu aquest nínxol de mercat i diu, escolta, això podria ser interessant. Per què no fem formatges? I això que està explicat en un minut va ser la seva gran brillant idea, per dir d'alguna manera, no? I va dir, si aconseguim que la gent de la capital s'emporti un fuet, una llangonissa i un bull, i hi col·loquem un formatge que fem nosaltres, doncs serà, mal dit, serà bingo, no?
Sí, sí.
Per dir-ho així. I aquí és una mica on comença la història. Jo sóc mestre de professió, que era mestre, ell em planteja la idea i jo, paulatinament, faig el canvi.
A partir d'aquí, formatges de llet d'ovella, llet de vaca, de cabra i sí, també formatges ecològics.
Correcte.
Un ventall de formatges, realment, feu moltes classes de formatges. A més, molt coneguts, anava a dir Catalunya, però no només a Catalunya, perquè és que us han donat premis també a nivell internacional de reconeixement doncs, d'aquesta riquesa, sí, no?
Sí, som la formatgeria catalana més premiada al món, a nivell mundial. I, clar, és una honra, no?, per dir d'alguna manera, per nosaltres, perquè diu, bueno, la feina ben feta està premiada, no? I si, a més, t'ho premien a nivell mundial, pues encara millor.
Uh-huh. Estem parlant amb el Ramon Berengueres, és el responsable d'aquests formatges Vetara. Per cert, hi ha una plana web, si li voleu donar un cop d'ull, cosa que recomano, vetara.cat. Aquí doncs, trobareu doncs, els formatges doncs, que realment doncs, són extraordinaris. Formatges molt reconeguts i molt coneguts doncs, en l'àmbit comercial a Catalunya. Parlaves del teu pare fa uns instants. Hi ha una cosa que quan el pare arrenca doncs, una petita bogeria, no? Com és
Vetara,
està orgullós de la feina del fill ara mateix?
Jo diria que sí, però això s'hauria de preguntar amb ell.
Home, però això segurament ho veuràs quan proven els vostres formatges, no?
Sí, jo diria que sí. De totes maneres, jo he fet una continuació, eh? No, tampoc és que hagi innovat més del que estava innovat, però sí, diria. Suposo que està content.
Home, això és un orgull i un privilegi, eh?
Entenc que sí.
Segur que sí. Clar, si et pregunto quin és el millor formatge que feu, això és com dir quin fill t'estimes
quin
més.
Exacte. Mira, això jo...
No, però algun formatge, per als oients que potser no us coneixen, que jo espero sí, que siguin pocs, un formatge que representi una mica la vostra manera de treballar, la vostra feina, no?
Sí. A veure, això sempre dic que, afortunadament, entre gustos no hi ha res escrit, i això és una frase típica catalana, no? I és cert. Per què? Perquè a un li agrada més madurat, l'altre li agrada no tan madurat, l'altre té tendència a la cabra perquè se'n recorda de quan era petit, l'altre li agrada més el de vaca perquè és una mica més suau. Clar, això és normal i afortunadament el ventall que tinc de formatges és per aquesta raó, perquè no tothom té el mateix gust. Però sí que ho diré des de la perspectiva del més apreciat a casa nostra, tal com marquen les ventes i tal com marca doncs, el tarannà dels nostres clients. El formatge de cabra, que a més és el formatge més premiat, curiosament, és el formatge més apreciat a casa nostra, actualment. I en els últims anys ha estat el formatge que més ha agradat. Aquest formatge que dona aquesta cremositat, que no és ni sec ni tendre, que té un gust al paladar doncs, relativament suau, amb el qual jo sempre dic, els que els agraden molt dur, molt madurat, el valoren positivament, i els que els agraden molt, molt exageradament suau, també el valoren positivament. Llavors, potser és allò que hem aconseguit un gust, un sabor que queda bé amb els de més enllà i que queda bé amb els de més cap aquí, no? Diguem-ho així. I jo us diria que si algú valora molt positivament el nostre formatge, és el formatge de cabra.
Doncs, amics, amants del formatge, que ens consta que n'hi han molts, a Catalunya s'estan fent les coses molt ben fetes i Vetara, evidentment, no són aliens en aquesta tendència. Nosaltres avui ens volíem acostar en aquesta comarca del Lluçanès, nova comarca del Lluçanès, entre aquesta plana de Vic fantàstica i aquesta terra del Berguedà preciosa, doncs el Lluçanès, terra de formatges. I jo acabaria amb una frase, amb una reflexió que feu des de Vetara a la vostra plana web, que diu que són artesans de primera i coneixem cada detall perquè hem viscut pas a pas al llarg del temps els costums que ens envolten amb la gent d'aquesta terra. Crec que queda tot dit. Ramon, ha estat un plaer, de veritat, que ens atenguis. Gràcies.
Ten Joan, que no tinc el plaer de conèixer-ho.
T'està escoltant, eh?
Sí.
Hola, Joan, perdona.
Hola, moltes gràcies, eh?
Sí, ens has deixat molt bé això, els dos, el Lluçanès, eh?
Gràcies, ho mereixeu.
Ramon Berengueres, de veritat, ha estat un plaer xerrar amb tu de formatges. Espero que hi hagin noves ocasions per aprofundir una miqueta més en el caràcter, en el procés d'elaboració. En fi, s'han quedat tant... Mira, tinc un guió aquí amb tantes i tantes preguntes que no t'he fet que em dóna esta ràbia, eh?
Bueno, jo crec que ara el que hauria de fer és convidar-vos a tots dos, tant a tu com a en Joan, a venir aquí a veure-ho in situ, anirem a dinar... i farem una xerrada llarga.
Doncs amb el formatge, eh?
Això gairebé és un sí.
I una copeta de vi.
I una copeta de vi, per suposar, perquè si no el formatge no passarà, eh?
Mira, Ramon, que mengem molt, el Joan i jo.
És igual, us ho tindré en compte, no patiu.
Una abraçada forta, gràcies per la teva amabilitat, Ramon. Fins una altra, gràcies, que tinguis bon cap de setmana. Joan, prenem nota, eh?
Sí, prenem nota.
Prenem nota. Bon cap de setmana, company. Fins la propera, adéu.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Doncs quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem. Gràcies, com sempre, a tots per la vostra atenció, companyia. I sobretot, gràcies, moltíssimes gràcies per escollir-nos. I tornem la propera setmana a partir de les 11 al proper dissabte. Que tingueu un bon cap de setmana. Res més, us ha parlat Miquel Mercadal. What is love?